Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Hi haurà més conferències perquè el cicle acaba de començar. La intenció del grup d'estudis sitgetans és agafar la història de Sitges del segle XX en alguns dels seus moments fonamentals. Òbviament, es va començar amb la República, es vau parlar també del franquisme, es vau parlar de la instauració de la democràcia a través de tot un seguit de xerrades i de taules rodones. La primera va tenir lloc el passat dissabte per parlar de la proclamació de la República, de la Segona República i del 80è aniversari del dret de vot femení. Tenia lloc el dissabte a la tarda a la conferència, al mateix moment, segons recordava Enric Arconesa, que Sitges vivia una manifestació un vespre del 14 d'abril del 31 en la proclamació de la República, que tots dos historiadors van assenyalar, tant de Carconesa com la professora Merinaix, que va ser un període molt convuls, però darrere de tota aquesta convulsió hi havia unes ganes manifestes de instaurar canvis, profons canvis, en l'estructura de les societats i alguns d'ells molt avançats per l'època. Enric Arconesa va fer referència convivent a l'entorn polític en el qual es va moure la Segona República a Sitges, convuls com a la resta de l'Estat, i també fent especial atenció a tot el que va ser un moviment obrer en aquell moment també a Sitges, la fàbrica de Vallcarca, que es va convertir també en un pol de reivindicació laboral molt fort, perquè, segons comentava Conesa, la situació dels treballadors en aquells moments era molt dura des del punt de vista de les condicions laborals. I per la seva banda, Merinaix, i atenció, diguem-ne, a tots plegats i especialment a les senyores que ens puguin escoltar, va fer referència a, bé, al debat sobretot el dret al sufragi, el dret a vot de les dones, amb especial incidència amb Clara Campoamor, la dona que en el seu moment va batallar durament perquè el dret de vot a les dones es pogués aconseguir. Entenia Clara Campoamor que no es podia parlar de democràcia sense una igualtat absoluta a l'hora de considerar-se ciutadans tant homes com dones. Però el que els cridarà més l'atenció de l'exposició de Merinaix és els diferents arguments que en el seu moment es varen fer servir per defensar el vot de les dones o per negar el vot a les dones. Anem per parts, però, en Ricard Conesa, com us dèiem, fent referència a aquest període convuls de la Segona República a Sitges i amb especial atenció al moviment obrer i a les protestes que en el seu moment hi van haver.
Amb la proclamació de la República s'intenta crear com un incipient estat del benestar. Incipient. Una llei de jurats mixtes per poder regular els conflictes laborals entre sindicats i patronal, llei de contractes de treball del 21 de novembre del 1971 que regulava els convenis col·lectius, les condicions de rescissió dels contractes i que protegia el dret de vaga, el decret de termes municipals del 28 d'abril del 1971 que obligava a fer servir mà d'obra del municipi per evitar una tàctica que estava molt estesa, que era fer servir mà d'obra d'altres llocs, d'altres regions d'Espanya, per poder abaratir, poder minar una mica els sous dels treballadors, el decret del 8 de maig que obligava al cultiu de determinades terres de grans finques, les quals havien estat abandonades per propietaris que eren absents, o la implantació de diverses assegurances socials, com l'assegurança obligatòria del retir obrer, l'assegurança de maternitat i d'accidents i de treball. Dic, són reformes que tampoc acabaran molt desenvolupar-se més que res, perquè a partir del novembre de 1933 hi ha el canvi també de govern i entre aquesta coalició del Partit Republicà Radical de l'ERU i la SEDA, recolzat per la SEDA, el govern espanyol. Hi ha una forta crisi econòmica, hi ha un atur molt gran, no és tan gran com altres països d'Europa, però aquí hi ha un estat assistencial molt, molt més precari, per la qual cosa també això agreuja la situació social, sobretot a bona part de Catalunya, que ha sigut receptora de la immigració de finals dels anys 20, que venien a treballar sobretot per un boom de la construcció, aquí a Barcelona també de l'exposició universal, i per una política econòmica de la dictadura de Primo de Rivera, que de grans obres. I el 1961 a Catalunya es planteja un total de 391 vagues. I a Sitges, ja dic, el mes de maig del 1931 ja comencen també la vaga del sector del calçat. És, crec que és un dels aspectes més desconeguts, tot el que és la vida obrera, malgrat que hi ha molts bons treballs i aquí hi ha molta gent que ho ha estudiat, aquest tema. Dic que el moviment obrer a Sitges encara és un gran desconegut. Però dic que a partir de... hi ha una gran vaga del Sindicat Únic de la Pell entre el 5 i el 13 de maig del 1931. El sindicat tenia 500 afiliats, però en aquell moment l'alcalde estima que hi ha fins a 900 obrers entre tallers repartits pel poble que estan en aquell moment en vaga. També hi ha una vaga de paletes i manobres, i també hi ha un principi de vaga del sector dels pintors. Però si alguna vaga és important en aquests moments, seran les vagues que hi haurà a Vallcarca. Vallcarca és la colònia de Ciments Fradera. Els treballadors, bona part també de mà d'obra és immigrant. I ja el mes de juny ja hi ha una gran vaga on els treballadors pretenen negociar unes noves bases de treball, entre elles el reconeix coses que potser ara les veiem òbvies, com el reconeixement del sindicat o també el treball de jornada màxima legal, l'augment d'una pesseta als jornals inferiors a 11 pessetes, etc. La supressió del treball prou fet. Finalment, aquesta vaga va ser objecte de moltes perspicàcies, perquè va haver-hi una negociació, però en aquesta negociació diguem que en aquest cas el propietari volia començar a treballar, però volia deixar fora a 300 vaguistes, que els deia que ja anirien integrant-se, i tot això va fer que s'allargués aquesta vaga fins al 26 de juny. Després ja, sobretot, la vaga més dura serà la vaga, si de cas aquesta primera vaga va ser, des del punt de vista dels treballadors, en aquell moment va ser una victòria perquè gran part de les seves demandes es van acceptar. Després de la vaga que va tenir lloc entre setembre i novembre de 1931 va ser molt dura, i aquí ja no, des del punt de vista dels treballadors, no els hi va sortir tan bé, perquè en aquest cas aquest sindicat únic que hi havia de la CNT va acabar desestructurat, perquè el 25 de setembre el que succeeix és que, davant d'un capatàs que agredeix a un treballador, doncs els seus companys decideixen fer una vaga de braços creuats. Això porta que el propietari, el senyor Fradera, cridi a la Guàrdia Civil. Hi han diferents detencions arbitràries a la colònia de Vallcarca. L'Ajuntament de Josep Costa reacciona, intenta veure quin és l'estat d'aquests detinguts. És també una nova perspectiva aquest intent de mediació continuat per part de l'administració, en aquest cas municipal, entre els conflictes entre obrers i patronal. I en aquest cas la vaga es va declarar el 25 de setembre, seria una vaga de 5 setmanes, també com a protesta de les detencions, i va haver-hi una negociació entre la junta directiva d'aquest sindicat únic de la construcció de Vallcarca, i llavors van tornar a treballar. El que passa és que no es van complir els pactes. Aquesta vaga va començar a desistir, molts treballadors van començar a tornar a treballar, altres van preferir resistir a la vaga, és a dir, per molts aquesta vaga es va allargar del 25 de setembre gairebé fins al desembre, i d'altres van començar a treballar a partir del 1 de novembre. Però en veure molts treballadors que no s'estaven complint els pactes, va haver-hi la voluntat des de la CNT de fer una nova vaga, una vaga general. No va tenir tanta credibilitat en aquest sentit, perquè el pacte que va fer en aquest primer intent de primers de novembre, pel qual havien de retornar els treballadors a treballar, doncs diguem que no va sentar molt bé, va dividir molt les bases. Llavors ara, quan volien tornar a reivindicar la vaga general en el sector de la construcció, una proposta que havia recollit bastant tot el sector de la construcció des del diari de Solidaritat Obrera, doncs no va tenir suficient recolzament. La direcció d'aquest sindicat doncs van començar a esbarallar-se entre ells. També hi ha un conflicte polític intern general, que també estava en aquests moments dirigit per anarquistes, per una banda, i per l'altra banda comunistes del Bloc Obrer i Camperol. Era un moment de tàctica política important, en el qual al final de tot aquest procés el Bloc Obrer i Camperol acabaria sortint en bona mesura de la CNT. Tot aquest amalgama d'interessos finalment va fer que la CNT quedés desestructurada en la colònia obrera de Vallcarca, i fins i tot es va crear un sindicat, entre cometes, un sindicat groc. Aquest conflicte va ser molt, molt gran. Va arrossegar centenars de persones a la vaga, i després, a partir del gener, es veuen judicis en el qual, clar, el senyor Fredera també és propietari de les cases, i la gent que havia estat en vaga doncs la comença a desnonar, perquè són cases seves. És una vaga molt dura. Les condicions de vida a Vallcarca continuaran sent molt dures, i aquest conflicte de l'any 31 es recorda durant la guerra, fins al cas de que dos de les persones que havien creat aquest sindicat groc seran després assassinades. O fins i tot les divisions entre els sindicats, entre la UGT i la CNT, perquè la UGT després, posteriorment, voldrà entrar a Vallcarca, doncs ja generarà molta tensió en la guerra entre CNT, entre militants de la CNT i de la UGT. Bé, tots aquests aspectes del moviment obrer a Sitges són força desconeguts, i per una banda s'ha pogut estudiar, i hi ha la primera impressió de que en els mitjans escrits de l'època es parla sobretot de la construcció del Terramar, de la piscina Maria Teresa, de la biblioteca Santiago Rusiñol, del Museu Maricel. Clar, veus que per una banda s'estaven en uns Sitges més ideal, més de cara a la galeria, i per l'altra hi ha uns Sitges que costa més de descobrir, que és aquests Sitges que no surten als mitjans de comunicació, i que, per exemple, durant la guerra sortirà de cop. Hi ha un article que està força que reflecteix aquest tema, que surt en el Baluard de Sitges el 20 d'agost de 1936, un cop ha esclatat la guerra. Diu: "Los turistas con sus repletos bolsillos no se cansan de admirar todos esos encantos, pero lo que no hemos visto ni se ha dado el caso es de que ninguna de estas visitas de que estamos acostumbrados encontrasen quien, a la par de todas las bellezas, les enseñase sus lacras y sus miserias, que no son pocas, sus casas sin ventilación, sin agua para lo más elemental, sin las precisas habitaciones para el descanso de los que, después de un trabajo agobiador, sienten deseos de encontrar la paz reparadora dentro de las más posibles comodidades. Así es la Playa de Oro". Doncs això és una mica el Sitges que no està tant de cara al públic, de cara al visitant, i que després de la guerra sortirà un cop.
Aquests anys previs a la Guerra Civil, als anys convulsos de la Segona República i en part com es van viure Sitges, sobretot capitalitzats des del punt de vista del moviment obrer amb la fàbrica de Vallcarca i amb la situació laboral dels seus treballadors. I ara parin atenció perquè la intervenció de la professora Mary Nash sobre el dret de vot a les dones crec que va conciliar, que va impulsar la Segona República a partir del paper fonamental de Clara Campoamor. Doncs bé, la professora Mary Nash va fer un rosari argumental del que en el seu dia va ser un debat molt fort sobre quines eren les raons per les quals les dones podien exercir el dret a vot o quines eren les raons per les quals les dones no ho podien exercir. Alguns fins i tot assenyalaven que fins que les dones no tenien 45 anys no tenien la maduresa necessària com per poder anar a votar. Són alguns dels arguments que es posaren sobre la taula. El públic que estava allà feia unes cares perquè és que veritablement el que es va escoltar cridava l'atenció. No fa tant de temps de tot això, Estem parlant de l'any 1931, dos anys immediatament anteriors a la Guerra Civil i de com també Clara Campoamor es va haver d'enfrontar al seu propi partit polític per reivindicar quelcom tan legítim com és el dret al sufragi universal i el dret al sufragi de les dones, entenent que no es pot parlar de democràcia si no hi ha una igualtat evident entre la societat a l'hora de poder anar a votar i d'exercir un dret bàsic per tots els ciutadans. Per tant, tot el que feia referència al dret de vot de les dones va propiciar una bona part de l'exposició de la professora Mary Nash.
Evidentment, el que ve més en ment és el debat entorn al sufragi. El debat entorn a si a les dones se'ls havia d'assignar la categoria de ciutadanes, de ple dret. Com sabem, en el moment del debat constitucional, un dels temes sobre la taula era precisament si s'havia d'incorporar a nivell de la nova Constitució democràtica el reconeixement del principi d'igualtat entre homes i dones, el reconeixement dels drets polítics i del sufragi a les dones. Jo crec que va ser, a més, una aposta molt valenta, perquè en general la societat espanyola i la societat catalana no tenia ni, jo diria, en general, gaire assumit la idea de la igualtat entre homes i dones i sobretot la idea de la presència de les dones al món polític i al món públic. La mentalitat, els valors associats amb els arquetips de gènere, és a dir, la noció del que és una dona, el que és un home, el que és la feminitat o la masculinitat, estava molt arrelada en el sentit de plantejar un escenari on els homes ocupaven els espais públics i les dones la casa, la família, l'espai privat, l'espai domèstic. Per tant, el debatre el sufragi femení no només significava pensar en termes polítics de drets abstractes, sinó que un dels arguments potents que es farà en contra del sufragi femení es farà des d'aquesta perspectiva de mantenir l'ordre de gènere a l'espai, al lloc d'homes i dones de la societat. Per tant, es veurà com un repte, com una amenaça, inclús a l'estabilitat de la família, a les relacions entre homes i dones, a la situació entre marits i mullers, etc. etc. Mites, fantasmes, però que influïen enormement, com veurem després, en algun dels arguments en contra del sufragi femení. A més, podem dir que respecte al debat a les Corts Constituents, hi ha una argumentació molt clara, i aquí hem de reconèixer la figura singular de Clara Campoamor, en la seva defensa claríssima, la seva defensa de la noció d'un sufragi universal igualitari, la idea que manté ella de manera absolutament sistemàtica i inqüestionable que els drets de les dones han de contemplar-se exactament de la mateixa manera que els drets dels homes. Clara Campoamor és abogada, Per tant, forma part d'aquesta elite petita encara en aquell moment de dones que havien accedit a les professions liberals. No n'hi ha masses advocades que exercien en aquell moment. A més, ella ja havia guanyat una gran reputació en defensa d'algunes de les figures, polítiques republicanes en la seva defensa. I, per tant, podríem pensar, i no vull entrar en detall al seu retrat biogràfic, que és molt interessant, podríem pensar que procedia d'una de les grans famílies establertes. Doncs no. Ella procedeix d'una família molt humilde, el seu pare havia mort de molt jove, ella va tenir que treballar en molts oficis, des de cuidant a nens, infants, a costurera, a taquígrafa, etcètera, etcètera. Va estudiar de gran, en aquella època realment de molt gran, va acabar la carrera amb uns 34-35 anys, que en aquell moment era bastant inconcebible, i és a dir que és una persona que procedeix d'un background realment que possiblement també li dona aquesta fortalesa de caràcter, de personalitat i de compromís democràtic que li porta a aquesta defensa dels drets i del principi de la igualtat. En aquest cas, el debat no és sobre la igualtat social, sinó sobre la igualtat entre homes i dones. Campoamor, a més, es queda molt sola. És molt fàcil defensar una sèrie de principis, unes polítiques públiques, quan ja estan assumits a nivell de la societat. Això no és el cas. És una persona que quedarà hostigada, que haurà de patir insults, marimatxo seria dels menors, i a més actua en contra de la pròpia disciplina del seu partit, el Partit Radical. És a dir, porta per davant el seu compromís polític amb la noció d'una democràcia igualitària front als interessos de partit i quedarà castigada. No és casualitat que la seva biografia, autobiografia, es dirà mi pecado mortal. El seu pecat mortal, quin era? Precisament la defensa del sufragi. Quedarà marginada, excluïda després en la seva carrera política, no podrà reorientar-se quant a carrera política i a més morirà a Lausana, quan mor, amb una clara convicció del fracàs de la seva vida. Precisament Clara Campoamor, probablement perquè no estava integrada amb una tendència, una corrent política que s'havia anat reivindicant, no va quedar reivindicada com a figura en vida, com d'altres dones inclús, i morirà amb aquesta convicció de fracàs, de dubte, sobre precisament el que va fer el 31 en defensa del sufragi de les dones. Clara Campoamor, com he dit abans, defensa el principi democràtic, és una demòcrata absolutament convençuda. Per tant, tots els seus raonaments i arguments aniran en el sentit de que no poden posar-se obstacles de qualsevol mena respecte a la pràctica de la igualtat entre homes i dones. No admetrà pactes, aplaçaments o els arguments que després amb la qual s'hauria de confrontar. Argumenta, i aquí podríem dir també que té una clara lògica feminista i democràtica, argumentarà que la base de la democràcia és el reconeixement del principi de la igualtat. Per tant, el fet de no admetre o de no dispensar un tracte polític igual a homes i dones posaria en qüestió la validesa del propi sistema democràtic. Ella, per exemple, i cito per part d'ella, diu, el primer, en el cas de que no s'admeti el sufragi femení, diu, el primer article de la Constitució podria dir que Espanya és una república democràtica i que tots els seus poders emanen del poble. Per a mi, per a la dona, per als homes que estimen el principi democràtic com obligatori, aquest article no diria més que una cosa. Espanya és una república aristocràtica de privilegi masculí. Tots els drets emanarien exclusivament de l'home. Són paraules sumament contundents, hem de pensar que estem al 31, que tampoc a nivell europeu en aquell moment no hi ha gaire tradició de defensa del sufragi femení, del principi polític de la igualtat, amb alguns casos excepcionals. Recordem que Gran Bretanya, només 3 anys abans, el 28, admet el principi del sufragi universal en igualtat de condicions entre homes i dones. Per tant, estem amb una defensa en un nou sistema, un nou marc polític, lògicament, però que realment jo crec que va permetre, amb aquesta firmesa de plantejaments, aquesta idea de la legitimitat, o que la legitimitat del nou règim democràtic republicà s'havia de sostenir precisament a partir del principi real d'igualtat entre homes i dones. En tot cas, com he dit abans, és una figura excepcional que es trobarà amb el debat parlamentari i també a nivell dels mitjans de comunicació de la premsa, particularment del moment, amb tot un altre conjunt d'arguments que intentaran ridiculitzar la seva figura i desfer els arguments que fa. Només voldria donar un petit tast del tipus d'argument que existia en aquell moment, i jo diria que aquests arguments que ara plantejarem, a diferència dels arguments igualitaris de Clara Campoamor, són els arguments que estan molt més assumits a nivell de la societat. Un seria, per exemple, el cas de progressistes, s'ha de dir, republicans, i a més de figures d'un alt nivell educatiu. Hem de recordar que la Segona República és la República dels intel·lectuals. Un cas podria ser del metge Roberto Novoa Santos, de la Federació Republicana Gallega, que el seu partit després votarà a favor del sufragi. Però Novoa Santos utilitzarà un argument molt típic de l'època, que és un argument biològic, essencialista, de que el destí biològic, la configuració natural de la dona, és a dir, la dona és d'una naturalesa diferent, distinta de l'home, que fa que no tingui les aptituds, les capacitats com per exercir la ciutadania. L'argument de Novoa Santos és que la capacitat reproductiva de les dones, és a dir, la capacitat de la maternitat femenina, la seva biologia natural, estableix una diferència tal gran, i sobretot un dels elements que defineixen el caràcter femení, que és l'histèria, fa que ell argumenta a les Corts que l'histerisme de les dones els fa ineptes per l'exercici del vot i del sufragi. Per tant, el seu argument seria donar, com seria el vot a les dones, seria posar el nou sistema democràtic en mans de l'histerisme femení. Per tant, un fracàs total. Altres raons que tindria el mateix Novoa Santos i d'altres diputats il·lustrats, professionals, hem de dir també, evidentment estaria associat amb aquest model d'arquetips femenins i masculins que hem esmentat abans. La idea de que les dones haurien d'estar a casa seva, la noció de la domesticitat, que el destí, el mandat biològic i social de les dones és només aquesta tasca de la maternitat, la dedicació als altres i a casa, no a l'espai públic. Però a més hi havia molt arrelat a nivell de les idees, la mentalitat, els valors culturals del moment, un arquetip femení també que feia, o masculí a la vegada, que en el cas de l'arquetip masculí, associava el raciocini, la capacitat de pensar, la formació, la capacitat intel·lectual, als homes, per tant, ells eren els més aptes per exercir la ciutadania. En canvi, la sentimentalitat, la dedicació a les dones, l'afectivitat, la seva manca de capacitat intel·lectual, etc., etc., doncs diferenciava les dones i, per tant, no haurien d'exercir mai la ciutadania ni poder votar. En el cas d'un altre diputat, Manuel Ayuso, del Partit Republicà Federal, el seu argument reflexa aquesta idea, no? Aquest tipus d'argument biologista. Quin era el punt de partida d'Ayuso? No es remetia a l'histerisme, però sí a un altre factor. Ell deia que s'havia de diferenciar l'edat de les dones i dels homes en quant a l'exercici de la ciutadania. Per tant, donat les diferències entre homes i dones, diferències naturals, a més, seria el seu argument, no s'hauria de concedir el vot a les dones fins als 45 anys. Per ell, les dones només arribaven a una maduresa psíquica i un equilibri mental i un control de la seva pròpia voluntat a partir dels 45 anys. Per tant, a diferència dels homes, les dones haurien, en tot cas, es podrien finalment convertir-se en ciutadanes a partir dels 45 anys. És a dir, una altra vegada tenim aquest lligam amb la idea de la dona com a subjecte polític només en funció d'una suposada naturalesa que condicionava la seva capacitat d'actuació. Ara, a mi, amb tot aquest debat, el que més m'ha interessat no són aquests dos exemples, que sí, jo crec que realment reflexen molt una mentalitat molt vigent en aquell moment, sinó un altre cas, que és el cas d'un diputat socialista, un diputat republicà progressista, un altre metge, que és César Juaros Ortega. César Juaros, si volguéssim fer un catàleg dels defensors dels drets de les dones, ell figuraria en un dels primers puestos. És un home que durant tota la seva trajectòria anterior havia defensat o defensa en aquell moment els drets de les dones, la seva situació a la societat, i precisament el debat parlamentari agafa la defensa, es posa en qüestió aquests arguments que hem vist abans, 45 anys o histèria. Però quins són els arguments que utilitza? Juaros cau exactament en la mateixa trampa amb els seus arguments de bona voluntat, de defensa dels drets de les dones, però què ens diu? Diu que és molt millor donar el vot a les dones a partir dels 23 anys perquè hi ha molt més perill respecte a l'actuació de les dones a partir dels 45 anys quan entren a la menopàusia i que, per tant, perden el control i la seva capacitat psicològica fisiològica. És clar, a mi em sembla molt interessant precisament perquè va de bona fe, vol defensar els drets de les dones, però el tipus d'argument que està utilitzant és exactament... I, a la meva manera de veure, això és la mentalitat de l'època. Per tant, s'ha de valorar precisament, com veurem després, la decisió que agafen els diputats a nivell també de defensar el sufragi femení.
11 i 48 minuts, algunes de les reflexions que deixà la professora universitària Mary Nash en la seva conferència el passat dissabte al grup d'estudis. Han escoltat quin argumentari... Fa ben poc d'això, eh? Estem parlant de fa 80 anys, l'any 1931, el debat polític a l'entorn de la possibilitat del sufragi femení i quines eren les raons dels que es posaven a favor o dels que es posaven en contra. Aquesta qüestió de la maduresa als 45 anys i uns altres que pensaven que a partir dels 45 anys, quan ve la menopausa, les dones ja perden el criteri i no poden anar a votar. En fi... En van sortir uns quants d'aquests arguments singulars i per descomptat que escoltar-los ara doncs no deixa de ser desconcertant, almenys tenint en compte òbviament el context actual molt més normalitzat en molts aspectes que no en tots, com va dir també Mary Nash. El cicle Història i Memòria del segle XX a Sitges portarà altres conferències a la seu del grup d'estudis sitgetans que es donaran a conèixer properament, algunes d'elles relacionades amb la Guerra Civil i una altra amb la recuperació de la democràcia. 11:49 minuts.